La Isabel Salamanya, que ens parlarà de dones i temps, vida quotidiana, personal i política, i ho parla des de el que ha sigut la seva trajectòria. Com sabeu, molts de vosaltres ja la coneixeu, ella és professora del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, és membre del grup de recerca d'anàlisi i planificació territorial i ambiental aquí a l'UDG i de l'Institut de Medi Ambient, i també d'un grup de recerca interuniversitari coordinat per l'Autònoma de Geografia i Gènere, i a més és regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Girona, i encara em tinc de deixar alguna cosa, no? Llavors, quan vulguis.
Bé, moltes gràcies. Bé, en tot cas, que vagi per endavant, que no em considero, diríem, cap superwoman, sinó, diguem, intentaré explicar doncs la meva experiència, com bé es deien aquí. En primer lloc, he de confessar que quan va trucar la Teresa, doncs jo sóc una dona així bastant expeditiva, i vaig dir sí, i vaig dir que sí, perquè sí que és més complicat dir no que dir que sí, perquè si havia de dir no, volia dir que li havia de donar explicacions, i em semblava que no era oportú donar-li explicacions, sobretot doncs formant part d'aquest equip. I per tant vaig optar pel sí, dic bé, i un cop dic que sí, allò de manera espontània i atrafegada, doncs vaig pensar bé, i ara què explico? I aquí estic intentant veient què explico. Tal com es comentava, jo l'únic que puc explicar és la meva experiència personal, i per tant el que faré aquí és fer una espècie de relat de la meva vida, i com veureu vosaltres, en el moment doncs, que hi ha confluència de diferents experiències a la meva vida, la professional a la universitat, la de casada i mare, i la de política. I per tant, al llarg d'aquests anys, que són uns quants, intentaré explicar una mica, doncs, més que explicar, jo en diria que parlo també a veu alta una reflexió que amb motiu doncs, de la conferència vaig escrit. I per tant, jo crec que després vostès doncs, en trobaran les conclusions sobre el tema de temps i dona, perquè jo no he estat capaç, diríem, de fer-ho com segurament s'esperava. Per tant, dit això, jo els dic que fa 26 anys que estic casada, tinc una filla de 25 anys, en fa 23 que sóc professora de la Universitat de Girona, en fa quasi 20 que em dedico a la política com a regidora de l'Ajuntament de Girona. Aquesta coincidència en el temps d'aquestes tres situacions, casada i mare, professora i política, fa que sigui molt difícil diferenciar, o ha estat difícil diferenciar, vida quotidiana, personal i familiar, professional a la universitat i política. Són molts anys de convivència amb aquestes condicions i amb aquestes circumstàncies. Malgrat això, com els he dit, intentaré fer alguna reflexió de manera separada, perquè era molt més fàcil, reflexionar sobre el meu temps a la família, el meu temps a la professió i el meu temps a la política, malgrat que en la vida quotidiana les tres circumstàncies conviuen permanentment. Estic convençuda que pel que fa al temps de la família, estic convençuda que la situació que ha possibilitat fer compatible la vida familiar amb la resta d'activitats només és explicable a partir del pacte, col·laboració i comprensió de la família, el meu home i la meva filla. He de dir que mentre escrivia el meu home se'm feia estrany dir el meu home pel sentit de possessió que denota. Però també se'm fa difícil dir marit o espòs, i aquest va ser un primer problema de no sabia com parlar del espòs, marit. Però com que el dia que ens vam casar el mossèn va dir esposos, faré servir espòs. Així perquè normalment li dic pel seu nom, cosa que a ell no li agradaria que jo avui parlés directament personalment del seu nom. Així, en el cas del meu espòs, fa anys que ens vàrem repartir les tasques de la vida quotidiana. I tant per la seva part com per part de la meva filla, hi ha hagut ben segur comprensió i paciència. Primera consideració, aquesta comprensió i paciència possiblement no hauria estat del tot possible sense una ajuda que solventés la feina quotidiana de la casa. És a dir, el suport d'una dona que diàriament ve a casa a fer els treballs de manera natural, com allò que diguem col·loquialment la dona de les feines o de la llar. Escombrar, fregar, treure la pols, netejar vidres, rentar la roba, planxar, fer els llits, etc. Solventar aquelles tasques bàsiques de casa crec que a nivell familiar lleugera ho fa tot un xic més suportable.
Segona consideració, tenir cura de la filla. Quan era petita ens repartíem teòricament, i dic teòricament perquè el meu grau de compliment va ser desigual, els dies que cada un de nosaltres l'anava a buscar a l'escola, o, si era el cas, qui la portava a activitats extraescolars. Cal dir que varen convenir que d'activitats extraescolars n'havia de fer poques, perquè sempre varen valorar que era important que passés temps quotidià amb nosaltres, fos jugant en algun parc o a casa. Quan la nostra filla, va tenir més autonomia, igualment varen valorar que era important compartir diàriament moments més o menys llargs amb ella, per parlar, ajudar-la si calia en els temes de l'escola o l'institut, o simplement per estar junts. He de confessar que, malgrat el pacte, sempre va passar més estones amb el seu pare que amb la seva mare, provocant-me aquella mala consciència, allò de «soc una mala mare», que comparteixo amb moltes dones. Ara que és gran i ja no viu a casa, he parlat moltes vegades amb ella en relació a aquest tema i he de dir que ella no ha tingut mai la sensació d'abandó ni va sentir mai aquest sentit d'oblit per part de la seva mare. Explicació que m'ha confortat extraordinàriament després d'anys de mala consciència. Recordo especialment quan a la seva adolescència em va retreure repetidament que no li repetís, com feia jo molt de manera molt sovintejada, que havia de ser independent. I molt especialment, jo li deia, has de marxar fora, has de fer estades a l'estranger, has d'anar a Barcelona. En relació a les estades a l'estranger, un dia em va dir, no em programis més la vida, no vull marxar més. En el moment en què ho desitge, ja seré jo qui marxaré. En el moment d'iniciar els estudis universitaris, em va dir, perquè ho sàpigues, no penso anar a Barcelona, vull quedar-me a Girona, estar a casa. De fet, aquestes ganes d'enviar-la arreu, ella em va dir, les ganes que tens que jo marxi, de fet, són les teves ganes de rodar món, de buscar la teva llibertat. Per tant, no m'organitzis més la vida. Possiblement tenia raó i, per tant, vaig quedar-me lleugerament refeta perquè segurament tenia més un problema jo que el que sembla, i ella m'ho ha confessat repetida vegades perquè n'hem parlat moltes vegades, mai li ha pesat. Tercera consideració, en relació a les tasques quotidianes familiars. Cal dir que teòricament ens les vàrem repartir. El menjar, cuinar, era cosa meva i l'anar a comprar era cosa del meu espòs. En relació al menjar, vàrem també acordar que la nostra filla menjaria sempre a l'escola. Aquesta darrera decisió va provocar que un dia em preguntés la meva filla, mare, qui ho diu que és obligatori menjar a l'escola? Veig que hi ha molts nens i nenes que no s'hi queden. Resposta contundent, nosaltres. Només es va poder escapar de no dinar a l'escola com va anar a l'institut i quan amablement l'àvia l'acollia a casa seva per dinar, preparant-li exquisits menjars, fet que em va provocar, durant molts anys, una situació difícil, perquè compartir amb l'àvia sogra amb els menjars ha estat també un gran repte. Així que varen convenir que a l'hora de dinar cada un s'espavilada, pràctica que seguim fent. Per aquesta raó, només he hagut de fer de manera més o menys diària el sopar i de manera força normalitzada, regular, el dinar i sopar dels caps de setmana. Tasca que he intentat complir amb certa assiduïtat. La compra és de manera general cosa del meu espòs. He de confessar que quan vaig a comprar tendeixo a tenir un comportament molt similar als que tenen molts homes que assíduament no fan aquesta tasca. Com se sap, i això els supermercats ho tenen i els que estudien temes de consum ho coneixen perfectament, tot allò que és atractiu per aquells que no comprem de manera normalitzada, es posen doncs, a les estanteries perquè ho veiem bé. De manera que acabo sortint del supermercat comprant molts de productes de neteja, comprant algunes inutilitats i molt sovint arribant a casa carregada però no portant res per menjar. Pràctica, com deia, que se sap, i això hi ha estudis que ho demostren en el cas doncs, de molts homes. Coneixedora doncs, d'aquesta mala pràctica, he decidit fa anys no fer compres sense abans preguntar al meu espòs. Ara, sóc especialment curosa, maniàtica, en la compra de productes frescos i per aquesta raó anem junts cada dissabte al mercat. Malgrat això, i que he hagut de competir, com deia abans, amb la meva sogra, a l'hora de fer menjars, m'avenço, que me'n surto força bé. Per solucionar el tema dels sopars, normalment a les tardes del diumenge cuino diferents plats per tenir-ho preparat al llarg de la setmana. Quarta consideració. Tot i l'ajuda de suport del meu espòs i, sense exagerar, de la meva filla i de la dona que ens ajuda, hi ha coses que no la supleix ningú. cosir, posar algunes rentadores extres, endreçar armaris, netejar amb certa profunditat la casa, feina dels diumenges al matí, tenir cura de les plantes, treure el pols dels llibres, endreçar papers i alguns altres, etc. En general, aquelles feines que anomenem feines que cal pensar-hi, feines que fem entre feina i feina, aquestes sí que les faig jo. Cinquena consideració. La vida familiar es complica quan hi ha persones dependents a casa. La meva mare va viure amb nosaltres durant 10 anys fins a la seva mort. I ara em cal tenir cura dels sogres. En aquest moment només dels sogres, fa poc que es va morir la meva sogra. Quan vivia la meva mare a casa, per garantir la seva cura, especialment a causa de la seva reduïda mobilitat, va ser necessari tenir de manera permanent una altra noia, que aquesta ens venia a casa de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda per ajudar-la a vestir, a rentar, a fer el dinar, a portar-la a passejar, etc. Tenir la mare a casa i la noia significava també fer feines d'aquelles de pensar-hi, perquè la noia m'anava preguntant diverses qüestions, i garantir, sobretot, també, que a les 7 de la tarda hi havia algú a casa. En aquí, gràcies al meu espòs i també a la meva filla, es va ser possible resoldre aquesta situació. Ara, era imprescindible deixar qualsevol compromís quan al llarg d'aquests anys l'havíem d'hospitalitzar. Sempre ho vaig tenir clar. En aquells moments, el meu temps només podia ser per ella. Igualment, m'ha passat amb els meus sogres. Tot i que no viu una casa, és imprescindible programar-nos acuradament els dies i hores, el temps que hem de fer-nos càrrecs d'ells. Aquest sí que ha estat un dels temps en què, per sobre de tot, hi ha hagut sempre la meva mare o, en aquests moments, doncs, els meus sogres. El temps professional a la universitat. Quan va néixer la meva filla, estava realitzant els cursos de doctorat. I vaig realitzar primer la tesina i després la tesi doctoral. Quan ella tenia 6 anys, vaig presentar-me a les oposicions de professora titulada a la Universitat de Girona. Aquella tasca coincideix, com explicaré més endavant, amb els meus primers anys de regidora a l'Ajuntament de Girona. Dels primers anys de vida de la meva filla, en recordo especialment dos estius que vaig quedar-me sola a casa. La meva filla i el meu marit, el meu espòs, se'n van anar a la casa que tenen els meus sogres a la platja i jo hi anava els caps de setmana per poder accelerar els treballs de la tesi i més tard per preparar les oposicions. Recordo també les llargues nits tancades a l'estudi per avançar al màxim la feina, amb alguna col·laboració molt estimable de persones de la universitat. En ambdós estius, el mes de juny i juliol compartia el treball de recerca amb la feina de l'Ajuntament i el mes d'agost els vaig dedicar exclusivament a les tasques universitàries. Per tant, diguem, no tenia la família, no anava a l'Ajuntament i això em va permetre dedicar-me doncs, a la tesi en un primer moment i després a les oposicions en el segon. Al llarg dels 23 anys que fa que sóc professora de Geografia he treballat sempre a jornada completa a la universitat i teòricament a jornada parcial a l'Ajuntament. He fet preferentment classes a la Facultat de Lletres, però també a la Facultat de Ciències i cursos de màsters i doctorat a Barcelona. He estat 6 anys coordinadora d'estudis de Geografia aquí a la Facultat de Lletres. Per fer compatible la vida professional i la política ha estat necessari esforços personals i familiars. Per exemple, des de l'any 1991, moment en què vaig entrar a la política, cada diumenge a les 6 de la tarda, de manera extraordinàriament regular, sóc a l'estudi de casa meva preparant les classes de la setmana i de manera també molt regular, cada dia, de dilluns a dijous, des de les 10 de la nit fins a la 1 de la matinada, o molt sovint a les 2 o a les 3, estic preparant classes, corregint exàmens, contestant correus, complint amb allò que se'm demana des del departament o des de la universitat. També molt sovint aprofito aquestes hores per fer feines relacionades amb l'Ajuntament. He de confessar que ara cada dia se'm fa més feixuc, tot i que sóc dona de dormir molt poc. Bé, no seré pas jo qui valori la meva feina com a professora. Aquesta, com se sap, és tasca dels alumnes d'aquesta universitat. I de la meva participació en el departament són els meus companys i companyes els que em poden donar raó. Però he prioritzat sempre la meva feina professional a la universitat per sobre de la política. Les classes i participar a la vida universitària, reunions i altres tasques han estat la prioritat de la meva agenda. I d'això em pot donar fe la meva secretària de l'Ajuntament, que sap que qualsevol qüestió de la universitat és per sobre de tot, o és la més important, per sobre de qualsevol afer relacionat amb l'Ajuntament. La proximitat física entre la universitat i l'Ajuntament m'ha facilitat moure'm amb rapidesa d'un lloc a l'altre. Tot i que hi ha qui es queixa, doncs jo pujar i baixar escales ho he fet assíduament durant aquests anys d'una manera bastant ràpida. Aquesta complementarietat no hauria estat possible i fins i tot podria dir suportable sense l'inestimable ajuda de la meva secretària de l'Ajuntament. Fa molts anys que no porto rellotge, fa molts, no sé, no recordo, jo crec que fa com 30 anys que vaig sense rellotge, tants que no ho recordo. Cada matí la meva secretària, que em porta acuradament l'agenda, em diu què he de fer. Anota l'agenda tota la meva activitat del dia, les classes, les reunions de l'Ajuntament, les reunions a la universitat, les qüestions personals, anar amb la meva filla a comprar, anar al cinema, anar a la perruqueria, etc. Uf, sense la meva secretària, la Maria Antònia, i durant el temps que vaig ser coordinadora, l'Helena, d'aquesta universitat, la secretària que tenia en aquesta universitat, entren dues em van organitzar la vida. No hauria estat possible complir amb les meves responsabilitats sense que elles acuradament empautessin el meu temps, moment a moment, dia a dia. Quina és la meva recança en relació a la meva vida professional a la universitat, la recerca? Aquesta sí que s'ha vist limitada. He de dir, però, que sortosament, gràcies a l'estimable ajuda de la Maria Dolors García Ramon de la Universitat Autònoma de Barcelona i la de la Mita Castanyer de la Universitat de Girona, ha estat possible participar sempre en grups de recerca fent investigació de manera activa, però certament limitada a l'hora d'escriure o a l'hora de fer estades fora. Com ha penalitzat la política? Doncs m'ha penalitzat en la recerca i, conseqüentment, en els trams de recerca. El temps a la política. Des de l'any 1991, com he explicat abans, i fins avui m'he dedicat a la política municipal a l'Ajuntament de Girona. Com a regidora he tingut responsabilitat en les àrees de medi ambient, planejament estratègic, sostenibilitat, mobilitat, seguretat, brigades municipals, unitat d'anàlisi territorial i ara urbanisme. I, a més, amb temàtiques com Girona Temps de Flors, seguiment de les obres del TAP, però també he participat en projectes europeus que m'han estat extraordinàriament útils per la meva professió. Per exemple, doncs vaig participar a tots els fòrums europeus sobre ciutats cap a la sostenibilitat, a Aalborg, Lisboa, Hannover, participat doncs, a la xarxa d'Eurotowns, de xarxa ciutats petites i mitjanes, he participat als fòrums europeus per la seguretat, he participat en el llibre blanc del medi ambient per la governança europea, he participat doncs, en treballs socioeconòmics en relació al tren, l'impacte socioeconòmic del tren d'alta velocitat, etc etc. Per tant, malgrat diríem, la meva feina política, jo crec que això ha estat bo, ho he pogut aprofitar bé per la meva vida universitària, relacionat doncs, amb les assignatures que tinc assignades en aquesta universitat. A més d'aquestes tasques i d'aquesta responsabilitat en diferents àrees de l'Ajuntament, sempre tots els regidors de l'Ajuntament i els regidors de l'Ajuntament de Girona som responsables d'un barri. El que m'ha fet i el que ara esmentaré és el meu record en el barri de Font de la Pólvora, de Marramada, del grup Sant Daniel i de Vila-roja, el que en diem normalment el sector és. Allà em vaig ser regidora durant 8 anys. Allà em vaig iniciar realment a la política, on vaig aprendre a fer política. No explicaré l'experiència viscuda. Si vostès doncs, coneixen aquests barris, doncs tenen un cert estigmatisme per part dels ciutadans. Però, per tant, jo no explicaré l'experiència viscuda, només dir l'estima que tinc cap a aquestes persones d'aquest barri i l'estima que crec que també ells tenen cap a mi. Per tant, no l'explicaré, algun dia ho escriuré, perquè realment crec que es mereixen doncs, la relació i l'aprenentatge que vaig fer com a política en aquells barris. En el primer any de ser regidora, l'any 1991, feia reunions setmanals de 8 a les 10 de la nit amb els veïns de Vila-roja d'aquest sector, del sector est. Més tard les varen passar quinzenals. Això ho vaig fer, doncs, com he dit abans, durant 8 anys. Cada setmana pujava un mínim d'un dia a la setmana, a més d'aquesta reunió, per trepitjar el territori, per escoltar els seus problemes, per intentar treballar plegats. Uns anys de dedicació que recordo de manera especial i que m'ha influït molt en la manera d'entendre i de fer política. El grau de compatibilitat entre la vida familiar i la vida política ha estat força complexa. El grau de compatibilitat, com he explicat, ha estat molt més fàcil entre universitat i política que entre família i política. Com he comentat, sempre he entès que sota cap concepte no puc deixar d'assistir a la universitat. Ara, en el cas de la vida familiar, el pacte, la consideració, ha estat sempre més flexible, més feble i sempre ha guanyat la política. Dedicar-se a l'Ajuntament vol dir fer reunions, molt sovint al vespre, especialment si aquestes s'han de fer amb els veïns de la ciutat. Puc assegurar-los que en són moltes. En els primers anys de l'Ajuntament, moltes reunions de l'equip de govern s'allargaven fins a les 9 o les 10 del vespre. Sortosament, en els darrers mandats, ho hem superat satisfactòriament. Possiblement, o ben segur, perquè en aquests moments són moltes dones en l'equip de govern. Per superar aquestes reunions al vespre i per fer compatible la vida familiar i la política, intento, sempre que és possible, fer reunions amb els veïns, especialment quan es tracta de fer seguiment d'obres de carrer, a les 8 del matí. Però aquí hi ha un problema, que és que especialment doncs, les dones que tenen fills petits no poden participar, no poden participar les que van a treballar i tampoc doncs, molts homes poden participar, amb el qual doncs, diguem, aquí comptem amb els observadors de la ciutat que normalment doncs, són les persones jubilades. Malgrat això, ho valoro positivament i, per tant, ha estat una solució per solventar doncs, l'estar de casa a una hora lleugerament més prudent. Dedicar-se a la política significa, a més, haver d'assistir a diferents actes, visites a barris, moure's per la ciutat, tot un conjunt d'activitats que, sense cap mena de dubte, resten temps a la vida personal i familiar. Dedicar-me a la política, ja ara que ja he fet públic que el mes de maig deixo definitivament l'Ajuntament, ha estat, malgrat tot, una experiència extraordinàriament enriquidora. He viscut moments difícils i poc gratificants, però la suma és satisfactòria, tant a nivell personal com a nivell professional. Tanmateix, no sóc capaç de valorar si aquesta situació a nivell familiar. Ben segur que em falta distància en el temps per valorar-lo. Ben segur que qui pot valorar-ho amb més objectivitat és la meva família, que amb molta estima i pocs retrets ha suportat, potser, no ho sé, resignadament, aquesta meva vida. Explicar tot això, se'm fa difícil saber si he respost al títol de la conferència, Dona i Temps, però els diré que al llarg d'aquests anys he tingut sempre una certa capacitat d'organitzar-me el temps, especialment el temps mental. El temps horari, com he explicat, me l'han controlat les meves secretàries, especialment aquell temps que he de fer vida professional i vida política. Més difícil ha estat, com he explicat, fer compatible el temps familiar i el temps polític. Com han vist, molt del meu temps, especialment aquell que fa referència al temps familiar, ha estat solventat amb l'estimable ajuda d'altres persones, especialment de dones que han vingut a casa, sense menys tenir l'estimable col·laboració en la vida quotidiana i domèstica del meu espòs. Però, com deia abans, sempre he tingut una certa capacitat d'organitzar-me el temps mental. Per exemple, i això és difícil d'explicar, quan pujo a la universitat, ràpidament el pensament m'aboca cap a les classes, cap als afers de la universitat. Quan vaig cap a l'Ajuntament, quan baixo les escales, per exemple, penso en les feines, reunions o visites que faré a l'Ajuntament. I quan em dirigeixo cap a casa, sense saber molt bé com, penso en la família i en casa. Això és un mecanisme que no sóc capaç d'explicar-vos, però que em passa automàticament. Igualment, com sóc a casa, assentada a l'estudi per preparar classes, m'enveixo en la feina. Si he de preparar qualsevol tema de l'Ajuntament, m'enveixo en aquell tema. Si estic a la cuina, o mirant les flors de la terrassa, o amb la família, o els amics, o simplement mirant la televisió, em sembla que tinc tot el temps del món. És una distribució mental del temps complexa d'explicar, però és un exercici que, sense massa propòsit, faig amb certa naturalitat. Crec que això m'ha ajudat a sobreviure sense massa estrès aquesta esquizofrènia del meu temps quotidià al llarg d'aquests anys. Els podria donar sensació que visc molt programada, que no hi ha lloc a la improvisació. Possiblement, en part, és així, o ha estat així, però puc assegurar que he sabut o intento saber quan em cal escapar-me per fer ús del meu temps personal. Quan em sento atabalada, atordida, fatigada o trista, busco mecanismes de salvació. Agafo la bicicleta o camino per recloure'm en qualsevol indret perdut, algun lloc que em doni serenitat, tranquil·litat. I molt especialment faig confidències a la meva llibreta. Fa molts anys que sempre m'acompanya una llibreta i els que em coneixen ho saben perfectament. Jo ja, em sembla que les conto ja per milers, la llibreta, perquè de fet aquest és un problema que tinc, o no sé si problema o no, des de que tinc 9 anys, per tant no sé de què em faré de tantes llibretes. Però bé, en tot cas, la llibreta és la meva gran confident. I només en tinc una, tant si estic a la universitat, com estic a l'Ajuntament, com si estic a casa. Només sempre faig anar una llibreta. També, al llarg d'aquests anys, he intentat tenir molta cura dels amics i amigues, de conversar amb moltes persones, de fer una vida social i cultural força normalitzada, de dedicar-me més o menys intensitat en terme més en intensitat de temps que en termes d'hores a viure, procurant de buscar sempre moments de plaer i felicitat. Uns anys viscuts, certament, amb intensitat. Un ús del temps anual i diari que sóc incapaç de valorar-ne les seves virtuts i penúries. Una experiència de vida que deixo sobre la taula perquè siguin vostès qui entreguin les seves conclusions, les seves reflexions. Jo sóc incapaç en aquests moments, com he dit abans, de saber com ho he fet i com he administrat el meu temps. Jo crec que una part, com he dit abans, m'han administrat el temps i una altra part, sobretot el d'evadir-me, me l'he administrat jo mateixa. En el moment de tancar justament aquest escrit, que això era diumenge al vespre, en el moment de tancar aquest escrit, el que ara he llegit de manera ràpida, el meu espòs em diu: ja està la roba de la màquina, ja he estès la roba de la màquina. Ostres, li responc, no me n'hem recordat. Havia posat la rentadora a les 9 del vespre i en aquell moment era a les 12. En fi, el meu grau d'abstracció és, com els he comentat, molt elevat. I avui sembla, en aquell dia, el diumenge al vespre, que em va ajudar d'una manera especial. No sé si natural o normal. En tot cas, aquesta és com conciliem la vida familiar. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies. Realment... Sí, perquè anem bé de temps i hem començat 10 minuts tard. Doncs no, només dir que jo crec que valorem enormement la manera en què ens has explicat això, perquè no ha sigut una explicació, un relat personal, i cada línia que ens deies li podríem col·locar un títol, no m'hi entretindré, no? Perquè ara ens menjaríem el temps de la jornada, de lo que hem treballat tantes vegades, no? Respecte als temps del treball, el treball a casa, la cura efectiva, la repartició de tasques, com es viu, i també totes els recolzaments, a vegades uns d'organització, altres no, o altres de col·lectius o altres personals, no? És a dir, que fan possible que al final es puguin anar fent coses, no? Jo, a mi m'ha agradat molt, i sí que era la idea, realment era una jornada, el que havia previst per aquesta tarda era una mica diferent de les altres jornades. Ho vas captar molt bé, no? Que habitualment havíem convidat expertes per treballar, no? Com si la Isabel fes des de l'expertícia, des del coneixement, i tenia ganes de recollir directament testimonis, no? Perquè és una altra manera d'arribar al que normalment posem de manifest, no? No sé si tenim temps per si voleu fer alguna pregunta, algun comentari.
I anem molt ràpid explicant, perquè no sabia el temps que teníem i potser perquè em sé de memòria la meva vida. Per tant, jo potser el que volia fer, per tant, ho he dit al principi, el primer moment vaig pensar, a veure, pensa què fas en un dia. Em era difícil explicar què faig en un dia, francament. M'és molt difícil, podria dir, efectivament. No? Jo puc dir a l'hora que m'aixeco i a l'hora que més o menys vaig a dormir. Jo sé que cada dia m'aixeco un quart de 9 del matí. Quan vaig a dormir, doncs no ho sé. Normalment, com he dit en aquesta conferència, mai abans de la una, molts vegades, i els alumnes ho saben, i ho saben els de l'Ajuntament, reben correus doncs, a les 4 o 5 de la matinada. Aquesta és una qüestió molt personal, perquè cada un necessita dormir el que necessita dormir. Jo he de confessar-vos que, de fet, quan m'aixeco de l'estudi i me'n vaig a l'habitació a dormir, molts dies, l'endemà, no recordo si he passat abans pel lavabo, no sóc capaç de recordar-ho, no. És a dir, quan prenc la decisió que em vaig de l'estudi a l'habitació, he pres aquesta decisió, i sóc incapaç, no ho sé, segurament molts dies sí, segurament no en tinc ni idea, però per sort fins avui, doncs, dormo intensament, és a dir, podria caure a la casa i em sembla que no ho sentiria, perquè... Per tant, aquest és un avantatge que ben segur que tinc, tot i que, com he dit, comença a ser feixuga. Per tant, diguem, com intentava explicar, se m'ha anat barrejant molt, no?, tota la meva vida. I el que sí volia posar d'alguna manera és que jo tinc molt recolzament familiar, em sembla que això ho ha quedat, i per tant seria, no dir-ho, no seria veritat, no? Perquè doncs, el meu marit, el meu espòs, hem compartit des del principi, perquè va coincidir molt ràpidament doncs, tots aquests afers, no? I per tant a casa aquest ha estat imprescindible. Per tant, això és francament important.
Això també, com he intentat dir, no vol dir que hi ha coses que no les hagi de pensar, perquè hi ha coses que les pensem no se sap com. Si un botó es trenca, i doncs l'has de cosir, i llavors cuses. I per tant, entremig, cuses el botó, perquè bueno, pots anar sense botó, però en principi solem. Si resulta que anem a comprar uns pantalons i s'han de fer les vores dels pantalons, doncs, bueno, doncs et poses a fer les vores dels pantalons. No? Jo havia treballat molts anys en una fàbrica cosint, per tant, tinc un cert avantatge en l'hora de cosir. Per tant, hi ha tota una sèrie de qüestions que no les expliques, no les fas, perquè formen part d'aquest entre feina i feina. No sé si cauen gotes en algú a terra, doncs passes tu l'escombra i no t'estàs preguntant. Aquestes coses jo crec que les portem com molt més interioritzades i les fem d'una manera molt, no ho sé, molt normalitzades. Per tant, amb el meu marit, diguem, tinguem com pautat. Ell va comprar, i això està claríssim, però diguem, hi ha totes unes qüestions que no li surten, no li surten de dintre, però que tampoc me n'he preocupat massa, perquè a vegades, de la mateixa manera que vaig dir sí, per fer la conferència, jo sóc molt expeditiva, penso ja li haig de dir que faci el favor d'agafar la fregona per fregar, doncs ja no ho faig. Recordo una altra companya que quan ens vam casar al principi deia, és que si li he de dir que escombri, és que acabarà, veig que ho fa fatal, ja li has d'ensenyar com escombro i ja escombro jo. Per tant, hi ha coses que, però bé, malgrat aquest pensar que ens trobem pensant, doncs jo he de dir que el més gros aquelles coses doncs les he pogut organitzar. El que, com he intentat explicar, potser aquí, jo crec que els que tenim fills, jo només he tingut filla perquè, com es veu, amb tanta trajectòria, tan poc temps per tenir molts fills, no els devia tenir, per tant, diguem, també aquesta és una opció volguda, no és que no vulgui, per tant, va ser una opció volguda, vam dir, amb tanta activitat, si aquí anem tinguem fills hem de triar, vam dir, doncs una nena que ja estem bé i ens semblava fantàstica. Per tant, sí que vam fer una opció de quants fills volíem tenir, i per tant vam dir, una filla ja va bé, perquè el lío que tenim muntat no ens interessa a ningú, no? Però una de les qüestions que sovint passa és aquesta mala consciència, no? I jo crec que he compartit aquesta mala consciència amb tothom i l'he compartit durant molts anys i l'he patit moltíssim. A vegades et fa fer esforços que, malgrat que intentàvem compartir, a vegades pensava, potser hauria de ser més, ara vull dir, l'hauria de portar al cine, ara la podria, no sé què. I a vegades, doncs, t'atabalaves, no? Allò volent estar. I de confessar, vaja, i aquesta la meva filla, doncs, m'ha dit moltíssimes vegades, estava tipa de que l'organitzés la vida, deia, deixa'm d'organitzar la vida, tu no pateixis, no el pateixis, no me l'organitzis més, però tenia la necessitat d'organitzar-li la vida segurament per aquesta necessitat que ella sentís que jo estava per ella. I al final, tal com he explicat, i recordo bé, doncs, perquè jo tenia una gran obsessió en enviar-la a l'estranger sempre que podia, ara cap aquí, ara a Alemanya, ara als Estats Units, ara no sé què, i de l'altra vegada, i ara per què m'envies aquí? Al final va dir, no em penso moure, faré el que em doni la gana. Per tant, aquesta qüestió que a mi em preocupava d'organitzar-li, i ara ves al cine, i ara ves no sé què, i ara anem, doncs ella més aviat la va enfalagar que no, i n'hem parlat, ara ja té 25 anys, i escolta, mare, és que no sé per què et preocupes tant, no em vaig sentir mai abandonada. Bé, cosa que, com dit, aquesta qüestió em va reconfortar, cosa que puc garantir que va passar moltes més hores amb el seu pare que ha passat amb mi, però potser les hores que hem passat juntes han valgut també la pena i no hem sentit aquesta angoixa, no? I que és aquesta que ens fa. I el que també volia deixar clar, que en canvi potser el moment de la meva vida que vaig parar el temps meu per posar-lo a disposició dels altres va ser en el moment que la meva mare va estar malalta. Perquè jo, se'm va morir el meu pare quan jo era estudiant de la universitat, quan estava fent segon de carrera, i bé, els que tenim pares, els que teniu pares, doncs a vegades quan els tenim no ho valorem, però jo he sentit molt sempre el buit del meu pare, es va morir d'accident i allò que vinguin i et diguin serà mort el pare, mai t'acabes de refer de que serà mort el pare, no? I jo estava aquí estudiant a la universitat, i me'n recordo perfectament, perquè era un dia doncs, que va venir un geògraf important per nosaltres, que era en Pau Vila, avui ja mort, no? I que em vinguin aquí, em vinguin a buscar i em diuen has d'acompanyar-nos perquè el teu pare ha tingut un accident, és una cosa doncs, important. Per tant, vaig tenir molt clar la presència de la meva mare i aquesta és una vegada de la meva vida que cada vegada que s'ha tingut que hospitalitzar he prioritzat per sobre de tot la meva mare. Perquè, bé, doncs, bé, són els pares. I que, si he tingut que deixar, ella va estar internada doncs, molt de temps a la Vall d'Hebron, durant un estiu llarg, doncs vaig parar la vida política a la universitat, per sort, en aquells moments era l'estiu, no havia de venir, i em vaig dedicar doncs, a estar amb la meva mare. I intento doncs, fer-ho amb el meu pare. Per tant, aquesta és, em sembla que com volem, o com també ho hem de fer, i jo crec que aquesta no m'hauria perdonat mai, doncs aquesta relació que em sembla que calia tenir aquesta, envers la meva mare. I en relació als altres temes, també ho he intentat explicar, la política i la d'allò sense dues persones que he intentat citar aquí, l'Helena, que no hi és en aquesta sala perquè és una companya de la universitat, i la Maria Antònia, que és la meva secretària a l'Ajuntament des que estic allà, han estat peces claus. Si elles no m'arreglen l'agenda, us asseguro que jo no me'n surto. Per tant, la Maria Antònia, com explica, cada dematí em diu el que he de fer. I jo ja sé el que he de fer a partir del que em diu la Maria Antònia, i per tant elles em van quadrar sempre doncs, l'agenda en tots moments, i això és imprescindible, algú t'ha de portar l'agenda. Jo no m'aporto l'agenda, no la porto, la tinc en aquests moments en aquest mòbil tan fantàstic que tenim alguns, jo la tinc, però sóc incapaç de mirar-la, no m'interessa, a mi ja em diuen el dematí què faig i segueixo. I com que tinc aquest termòmetre, aquest temps, que no sabria explicar-vos a com, però que sóc bastant capaç de saber cada moment quina hora és, no amb molta exactitud, però bastanta aproximació, me va pautant. Alguna vegada, me recordo un dia aquí a la universitat, baixava les escales i dic a la Julieta, Julieta, quina hora és, les 6 menys 5 o les 5 menys 10? I diu, no ho sé, espera que t'ho miri. Diu, bueno, deuen ser les 6 menys 5. I em diu, ja t'ho miro, perquè... Diu, ja t'ho miro. Dic, no, és que tinc una reunió i per vaig encertar. És a dir, tinc un termòmetre que no sé explicar, no us, però els que anem sense rellotge ens acabem orientant molt, diríem, amb el dia. I també tenim altres estratègies, sense saber com, si gairebé tots els rellotges de Girona on són. Per tant, no he de mirar on són, ja els trobo, me'l trobo. Ah, mira, per tant, això fa que m'hagi permès, però les dues secretàries, per tant, dues dones, en aquest cas, han estat imprescindibles, imprescindibles perquè m'hagin organitzat la vida, aquesta vida, que l'han fet, jo crec, compatible, i com he dit abans, jo no puc jutjar el que pensen els alumnes o el que pensen els companys, però bé, no em tinc mai cap retret ni per una part ni per l'altra, per tant, suposo que hem pogut conviure bé. Sí que és molt més difícil, com he explicat, la política i la família, perquè la política no té horari, el pots adequar a l'hora de la professió, sempre que prioritzes la professió per sobre de la política. I això és el que he tingut clar. Però, com que el que no m'aportava ningú l'agenda és la vida de la família, a partir d'una hora determinada, la que jo tenia pautada era la de la política, o tinc pautada la de la política. Jo sé que tinc una reunió a les 8 del vespre, no sé on, però ningú m'ha dit que jo a les 8 del vespre he de ser a casa meva perquè em toca fer el sopar. Perquè això no m'ho diuen les meves secretàries, perquè forma part de la meva vida privada. I per tant, aquesta és on és realment difícil, i on em sembla que he complert relativament menys. I això és el que fa buscar estratègies, doncs, com he explicat, mira, doncs, solventant tot, fent el diumenge al dematí, i els diumenges doncs, el sopar i el menjar, i el intentar doncs, congelar i fent sopes i fent qüestions, que no vol dir que... aquest és com m'ho he organitzat. Per tant, diem, però no em sento, ho intentava explicar, no m'he sentit excessivament estressada, no m'he sentit ni especialment esquizofrènica, saben alguns amics que tinc en aquesta d'allò, que sóc capaç de pensar que tinc tot el temps del món per endavant. Jo sóc de mirar molt poca televisió, perquè normalment a les 10 estic sentada al meu estudi, per tant, a mi no em pregunteu gaire coses de les que passen a la televisió, només fins al Telenotícies. La meva filla, una vegada que li van fer una redacció a l'escola, va dir, què mireu a casa? No, la tele, no sé què. Diu, mirem el Telenotícies perquè la mare és l'únic que li interessa, perquè efectivament és l'únic que jo mirava, no he mirat, bueno, no tinc temps de mirar la tele, no soc massa televisiva, no? Però si un dia m'esterrajo en el sofà, que també ho faig, si un dia d'aquells que de Setmana Santa o de no sé què, o un dia que ja dic, avui prou, puc assegurar-vos que sóc capaç de posar-me 12 hores sentada en un sofà passant el que passin, passant aquelles pel·lícules de Setmana Santa del que el viento se llevó, que l'he mirat mil vegades allà i plorant com una desesperada davant d'aquells nens, no sé, aquells que la família Trapp, que m'encanta, perquè fa plorar i jo la trobo fantàstica, allò que tu puguis estar allà plorant i ho trobo que està bé, i per tant, si cal, també, i també no ho he explicat aquí, però també he de dir que les meves secretàries han tingut una gran capacitat de desmuntar-me l'agenda si un dia m'aixecaré al dematí i dic avui no penso fer res. Per tant, ja em podeu desmuntar l'agenda, excepte venir a classes, que aquesta no es desmunta. Però si un dia he decidit que ja n'estic ben tipa, dic desmunteu-me l'agenda. I per tant, aquí sí que la feina ha estat de les secretàries, d'una gran professionalitat per part de les secretàries de desmuntar-me una agenda. I quan ha calgut, doncs, he dit avui me'n vaig a Barcelona no fer res, o me'n vaig simplement a donar un vol, o simplement en cada tancada a casa, i m'han desmuntat l'agenda. Això només és possible si algú t'ho fa i t'ho desfà. I fer-m'ho jo, això no és possible. Hauria de donar tantes explicacions per desmuntar l'agenda que ja es veu que això hauria passat més estones desmuntant-te-la que fent-ho. No? Per tant, és imprescindible, ha estat imprescindible tenir, sobretot la Maria Antònia, per un temps determinat, doncs, també l'Helena, que em va permetre doncs, poder fer alguns treballs, compaginar doncs, molts treballs entre la universitat i l'Ajuntament. I aquesta és, com he explicat, doncs, la meva vida que, podríeu dir, no sóc capaç de valorar si he compaginat bé el temps, però no me'n sento especialment ni agobiada, ni trista, ni desolada. L'he viscut. Fins avui estic contenta i, com dic, el mes de maig deixaré la política, em dedicaré bàsicament doncs, a la universitat i a partir d'aquell moment potser seré capaç de valorar en el temps allò que he fet per lo bo i per lo dolent.
No, molt bé, moltes gràcies. Jo crec que un dels temes que continuarà és el que has introduït també de la culpabilitat o la negociació a vegades que hi ha personal amb el rol i amb el tema polític. Surt molt a les entrevistes a vegades l'espai que ocupa en la política fora dels horaris familiars justament, no? Que era un dels temes d'avui, o també a vegades surt amb dones que han estat a moviments socials o compromeses políticament, no? La negociació aquesta, com que tenim la continuació, no? Si us sembla, passaríem per seguir el temps, no?
No deixa fer cap pregunta, però...
Ai, és veritat, que hem tornat a... Si teniu... Sí, anem sobre el temps, 8 minuts. Teniu alguna pregunta abans de passar a la taula rodona? No? Doncs moltes gràcies, Isabel.